Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La crisi dels preus es comença a notar en la despesa dels clients de la restauració garrotxina. El sector ha detectat una frenada durant les últimes setmanes i ho atribueix a l'increment dels preus.
Pues ho estem notant bastant aquest últim mes, no? A part de que s'ha hagut de fer una regularització també, suposo, en preus, i estem també regularitzant perquè s'estan augmentant molt les despeses dels establiments, però també el que seria el públic, doncs, ho està reclamant, no? Està, doncs, veus que està mirant molt ofertes tancades, menús, que sàpiga molt bé on te va a parar i, sobretot, doncs, intentar controlar també la seva despesa, no? Això ho estem notant.
Són paraules de Gerard Xifra, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. L'associació es mostra preocupada, per exemple, per aquesta disminució del consum. Lamenten que arribi en un moment de recuperació de la pandèmia i afirmen que es fa molt difícil trobar l'equilibri entre els costos de les primeres matèries i els preus dels menús. Tres quarts del mateix ho estan notant també en el sector del comerç. Per exemple, els comerciants del centre de Girona confien que Temps de Flors serveixi per salvar el cop que ha suposat l'increment de preus del primer trimestre de l'any.
L'ideal seria recuperar l'afluència prepandèmia, o sigui, estem parlant de l'any 2019. Esperem que el temps, si aguanta i ens ho permet, ho veiem als carrers. Estem ja començant a veure turisme, sobretot de França.
És un dels membres de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Quim Gubau. De fet, en aquest sentit, el sector assenyala que l'augment del cost de l'energia ha afectat la facturació de molts negocis i l'arribada massiva de visitants al certamen Temps de Flors ha de servir, diuen, per ajudar a sortir d'aquest atzucac. Avui estem a dilluns, el dia es diu 9 de maig del 22. El dia en què també hem de parlar de la salut dels animals, perquè l'entitat animalista Som la seva veu alerta d'enverinaments d'animals a la ciutat d'Olot.
A Bona Vista és un punt, podem dir, calent de queixes veïnals de gent a favor dels animals i gent en contra. Vull dir, ja fa uns anys que anem rebent queixes, sobretot de gats de carrer. A Olot ens hi trobem bastant. Tenim una colònia preciosa aquí a l'Eixample Malagrida, amb una cuidadora, unes cuidadores excepcionals que es desviuen, que hi havia 14 gats preciosos, tots esterilitzats, tots desparasitats, i ens en queden 4.
En aquesta zona, precisament a Bona Vista, tenen coneixement d'altres incidents i també expliquen que hi ha altres barris on, per exemple, s'ataquen gats de carrer. Eren paraules d'una de les portaveus de Som la seva veu, la Carme Sánchez, a qui escoltarem en el nostre informatiu. I al llarg de les últimes hores també hem sabut que desenes de refugiats ucraïnesos s'han posat en contacte amb entitats gironines per tal que els ajudin a tornar al seu país o poder viatjar a països propers. La situació se'ls ha complicat. El motiu és la falta d'oportunitats, diuen, que tenen a Espanya tant per la barrera idiomàtica com per la lentitud dels tràmits per aconseguir optar a un lloc de feina. En Vitali va acollir els refugiats a casa seva i explica la seva situació.
Perquè la gent no troba molta ajuda del govern espanyol i, a part de tot això, hay que registrarse, hay que tener, irse al govern civil, coger la cita y para que el gobierno registre que la gente aquí y después de esta manera ya empieza el gobierno a ayudar a la gente. Pero eso tiene un proceso y eso tarda, por ejemplo, un mes o un poco más. Y la gente pierde esperanza que aquí se quedan sin res, sin menjar, que también hay ayudas. Hay muchas ayudas, Cruz Roja también ayuda, pero no tiene suficiente. Y la persona que está en casa no intenta buscar una vida un poco mejor que lo que tiene el día de hoy ahora mismo.
Tres quartes parts del mateix diuen des de les entitats gironines que estan ajudant precisament a la població ucraïnesa des que va arribar a casa nostra. Cap de setmana de gran vibració robòtica a Olot. El Robolot 2022 ha plegat un miler de persones durant tot el cap de setmana. El certamen de robòtica didàctica exportarà el seu model a altres comunitats autònomes i aportarà material i recursos didàctics al professorat per encarar el nou currículum acadèmic de cara al proper curs. Antoni Moreno és l'alma mater del Robolot.
Aquest estiu es farà una formació, vale? Que, deixa'm dir, és com quasi miraculosa. Per què? Perquè el currículum acaba de sortir i d'aquí un mes i pico començarem una formació ja en continguts del nou currículum. Vol dir que Robolot és una entitat molt i molt dinàmica, cosa que la pròpia administració, i no és una crítica, és un fet, cosa que la pròpia administració doncs de vegades li costa molt més. Per tant, en aquest cas, deixa'm dir, nosaltres ens hem ofert, i si us ho farem? Doncs per fer la formació d'algun professorat de tecnologia per que pugui començar ja el mes de setembre aplicant coses del nou currículum.
De cara a la propera edició, des del Robolot Team es vol continuar apostant per portar a Olot les últimes novetats en recerca, metodologia i programació en el camp de la robòtica educativa. I a les preses veuen néixer una nova fira literària. Es tracta de la Fira del Llibre Conscient i Sostenible. El projecte està impulsat per l'Ajuntament i les editorials Polen, Nanit i Triangular. Es celebrarà al setembre i s'allargarà durant 2 dies.
No volem que sigui una fira qualsevol, no volem fer una fira d'un any i deixar-ho estar. Volem que sigui una fira, que sigui un referent, ja no només a nivell del poble, sinó a nivell comarcal i provincial. Volem fer una fira que es consolidi, que estigui aquí per molts anys, i gràcies doncs, a tots els professionals que ens estan donant un cop de mà per gestionar aquesta fira, jo crec que serà possible.
És el regidor de festes de les preses, l'Albert Danés. És per això que només comptaran amb editorials que fomentin l'ecoedició i llibres que només hagin estat impresos en el seu lloc de distribució. En coneixerem més detalls a l'informatiu que ara mateix comença. I en esports...
Eloi amagat en vertical a la banda esquerra perquè es desplegui Jordi Xumetra. Som-hi, Xumi. Entra dins l'àrea Xumetra. La pot posar Xumetra. Es passeja per l'àrea. Arran... Gol!
La Unió Esportiva Olot tomba el Sant Andreu amb un gol al minut 89 i jugarà la final del play-off català. Els homes de Mànix Mandiola van fer un partit molt seriós que va culminar a Rans, rematant una centrada de Xumetra. El proper obstacle en la cursa cap a segona federació serà el Girona B, que ahir va derrotar el Sant Cristòfol en l'altra semifinal.
Por ejemplo, si es el fruto de cosas que hemos... que he querido transmitir y que me ha costado mucho, pero hoy sí hemos jugado lo que yo pretendía, ¿no? Y hoy sí estoy orgulloso del equipo. Por primera vez he salido, ya los he dicho en el descanso, al margen de pase lo que pase, el equipo empieza a gustarme. Y justo cuando se está acabando la faena, ¿no?
Pero és Mànix Mandiola. Amb la victòria, l'Olot supera el primer dels 3 partits que hauria de guanyar per arribar a segona federació. S'ha classificat per la final de la fase catalana. La jugarà diumenge que ve contra el Girona B, que ha eliminat el Sant Cristòfol també amb un gol a l'últim minut. I ara sí que s'ha acabat la temporada per l'hoquei Olot, una temporada fantàstica per al conjunt olotí, punt i final a una temporada que qualifiquen d'històrica. L'Olot va caure per 2-3 en l'últim partit de la temporada davant l'Alpicat, un duel on el menys important era el resultat davant la retirada del capità Joan Mangas i la marxa de Nil Rodríguez.
Un partit que els dos equips han tingut les oportunitats per endur-se en el partit, molt igualat, sí que és veritat que ells al principi ens han sortit en zona, que ja l'havíem estudiat, que ho havíem fet la setmana passada amb el Vilafranca, i realment els hi hem trencat ràpid, ens han hagut de canviar individual i tota la història.
Unes 500 persones van assistir a la Josep Jou per tancar una temporada històrica pel club, que avui reviurem al tercer temps.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Dilluns de mercat setmanal, com tenim el trànsit? Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la policia municipal. A hores d'ara, el trànsit que tenim a la nostra ciutat és fluid. Avui, en relació a les afectacions viàries, tenim el passeig dels Desemparats, estarà tallat de 2:45 a les 6 de la tarda. La resta que trobaré pel carrer són ocupacions, sense tall de carrer. Això és tot de moment, que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Ens despertem amb el cel tapat novament després d'un cap de setmana força variable. Neus, bon dia i bona hora de nou.
Molt bon dia.
Amb quines temperatures?
Doncs mira, tenim temperatures que van pujant, eh? Tenim 10 graus a Olot i a Santa Pau, 9 a Sant Feliu de Pallerols i a la Vall d'en Bas, 8 a Ripoll i a Vic, en tenen 11 a Mieres i a Castellfollit de la Roca, 13 a Anglès i a Banyoles, 14 a Girona, 15 a Figueres, 5 a Das i 0 a Vall de Núria.
I amb quina previsió meteorològica ens llevem?
Doncs avui tindrem un dia inestable. No farà net del tot encara aquesta inestabilitat que hem tingut també al llarg del cap de setmana. Avui esperem nous ruixats de cara a la tarda especialment. La temperatura, però, pujarà lleugerament, ara ho veiem. També temperatures a primera hora més altes. De totes maneres, tindrem un matí amb més sol que no pas núvols, però no amb un cel totalment ras, ho podem veure ara si traieu el cap per la finestra. Per tant, tindrem alguns núvols mitjans repartits per la nostra zona i també per la resta del país. Són núvols d'evolució que a la tarda s'aniran convertint en alguns xàfecs puntuals en diversos punts. A casa nostra també en podríem tenir algun, de manera que són aquells xàfecs que, com vam tenir ahir, que passen de tarda. I les temperatures pujaran una mica en general. En algunes zones del país, no a casa nostra, poden arribar a tocar els 30 graus, especialment a la zona de Ponent. A casa nostra es quedaran entre els 23 i els 27 en general. I de cara a demà sí que el temps ha d'estabilitzar-se una miqueta més. Tot i que encara hi haurà algun risc de ruixat puntual al Pirineu Oriental, la temperatura diurna pujarà una miqueta més i sembla que veurem una mica més el sol.
Peixos is ma dum 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 peixos is ma dum 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 peixos is ma dum 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 qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos is ma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos is ma!
A ningú se li escapa que l'increment de les matèries primeres i del preu del combustible, de l'electricitat, del gas, en definitiva, aquest increment desmesurat de la inflació ja comença a portar les seves conseqüències en els establiments. Per exemple, la crisi dels preus ja es comença a notar, Neus, en la despesa dels clients de la restauració garrotxina.
Sí, el sector ha detectat una frenada durant les últimes setmanes i ho atribueix a l'increment dels preus. L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa es mostra preocupada per una possible disminució del consum. Lamenten que arribi en un moment de recuperació de la pandèmia i afirmen que es fa molt difícil trobar l'equilibri entre els costos de les primeres matèries i el preu dels menús.
Ens ho explica en Pau Masó.
Els últims dos anys la restauració ha viscut confinaments que els han obligat a tancar els locals. Els últims mesos el sector també ha vist com els preus de les primeres matèries s'han disparat i ara també veuen com els clients comencen a regular la despesa a causa de la crisi dels preus. Ho confirma el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, en declaracions a Ràdio Olot.
Pues ho estem notant bastant aquest últim mes, no? A part de que s'ha hagut de fer una regularització també, suposo, en preus, i estem també regularitzant perquè s'estan augmentant molt les despeses dels establiments, però també el que seria el públic, doncs, ho està reclamant, no? Està, doncs, des que està mirant molt l'oferta estancada, menús, que sàpiga molt bé on te va parar i, sobretot, doncs, intentar controlar també la seva despesa, no? Això ho estem notant.
Al sector li preocupa que el consum es restringeixi en un moment en què surten de dos anys complicats per culpa de la pandèmia i es troben en plena recuperació. Xifra explica que han de fer equilibris entre el preu de les primeres matèries i el que creuen que està disposat a pagar un client que comença a estrènyer el cinturó.
I és una cosa que ens preocupa, no? Perquè, clar, aquest moment mateix de sortida i d'entrada a la normalitat amb el qual, doncs, podríem intentar tenir una certa lleugeriment de poder treballar amb normalitat, doncs ens preocupa aquest equilibri entre augment de preu per intentar, doncs, augmentar també els seus costos en aquest sentit i també, doncs, que el públic doncs no tiri enrere amb aquest punt, doncs, de consum que crec que és necessari, no?
La restauració es mira de reull la situació perquè considera que si les famílies comencen a ajustar despeses despeses, els restaurants poden ser un dels primers perjudicats. Xifra recorda que els establiments encara estan pagant les conseqüències de la pandèmia, entre elles els crèdits ICO.
D'aquella manera, també tinguem en compte que la majoria d'establiments a sobre seu tenen ara el que seria un ICO, o sigui un préstec, amb el qual han d'anar retornant, i això també vol dir doncs, que hi ha hagut un augment també de costos sobre la seva empresa i estem pagant encara el que és l'efecte del Covid durant aquests 5 anys almenys propers que ens venen, no? I això també doncs, ens dona aire, però ens preocupa que no siguin les mateixes condicions que serien anteriorment, no? I que l'augment de preu i el marge que s'ha reduït, doncs, qualsevol altra estocada que es pugui venir endavant ens pugui també doncs, ser ballar una mica el compte de resultats, no?
Durant l'últim mig any, alguns productes com la vedella, el xai o algunes verdures han arribat a pujar de preu fins a un 60%. La llum o el gas són altres costos que s'han disparat i que han portat a l'equilibri les finances dels restaurants. El sector, però, va gaudir d'una bona tardor, a més d'una Setmana Santa amb molta ocupació, i les perspectives són bones de cara a l'estiu.
També hem sentit al llarg de les últimes hores els comerciants, per exemple, del centre de Girona, que confien que Temps de Flors els serveixi per salvar el cop que ha suposat l'increment de preus del primer trimestre de l'any.
En aquest sentit, el sector assenyala que l'augment del cost de l'energia ha afectat la facturació de molts negocis i l'arribada massiva de visitants al certamen ha de servir per ajudar a sortir d'aquesta dinàmica. De fet, el membre de la Junta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Quim Gubau, remarca que a l'abril molts establiments han recuperat les vendes que feien abans de la pandèmia i la tendència és seguir incrementant-les.
L'ideal seria recuperar l'afluència prepandèmia, o sigui, estem parlant de l'any 2019. Esperem que el temps, si aguanta i ens ho permet, ho veiem als carrers. Estem ja començant a veure turisme, sobretot de França, i també de proper de Catalunya. Això anirà molt bé per la restauració i el comerç doncs, de retruc segur que també se'n beneficia. Tot això ajudarà a salvar una mica el primer trimestre, que degut a doncs, tots els increments que hi ha hagut de gas, gasolina, llum, l'estalvi familiar se n'ha ressentit i això doncs, també fa que el consum no sigui l'esperat.
Tot i això, pels carrers de Girona no s'hi ha capigut aquest cap de setmana, especialment al Barri Vell i al Mercadal s'han tornat a omplir de flors i sobretot de gent.
Riuades de persones que no s'han volgut perdre la inauguració de la 67a edició del Girona Temps de Flors. Els banys àrabs, la plaça dels Jurats, les escales de la catedral o els diversos ponts de l'Unyà han estat els muntatges que més gent han congregat.
Ara volíem entrar a un parell de llocs i hem dit, anem després perquè hi ha una cua.
Volíem entrar aquí als banys àrabs i hem vist la cua, ens han ficat les mans al cap i diem, esperem d'aquí un rato, que segurament llavors haurem de fer la cua igualment, però no passa res. Llavors també sota la catedral també volíem entrar, el mateix, molta cua, molta gentada, maco com sempre, com cada any, però el mateix. Jo ho entenc, la gent té ganes de sortir, jo també em poso una mica la pell dels veïns d'aquí i ho dèiem avui, aquests dies ha de ser complicat perquè tanta gentada, sota el cap de setmana.
És molt maco, però quan ja portes 4 o 5 dies, potser com a veí dius, hòstia, ja costa, ja costa passar, ja costa que respectin tot. Que arriba un punt que dius, hòstia, no esteu respectant, em sembla molt, molt bé, però respecteu tant els carrers com a la gent que viu aquí perquè no és casa vostra.
I és que el bon temps ha ajudat a omplir els carrers de visitants en una edició que recupera la normalitat i que compta més d'un centenar d'instal·lacions repartides en diferents punts de la ciutat. Tot plegat després de 2 anys de restriccions per la pandèmia que van fer caure el nombre de visitants.
I on ja es comença a notar la flaquesa de la nostra economia és amb tota la qüestió solidària que afecta els refugiats. I és que desenes de refugiats ucraïnesos de les comarques de Girona s'han posat en contacte amb entitats de la demarcació per tal que els ajudin a retornar al seu país o a d'altres de propers. El motiu és la falta d'oportunitats que tenen a Espanya tant per la barrera idiomàtica com per la lentitud dels tràmits de l'administració per aconseguir optar a un lloc de feina.
En aquest sentit, molts dels qui van venir a terres gironines fa poques setmanes intenten ara anar a països com Polònia o Romania, ja que els tràmits són més àgils i alhora les barreres culturals i lingüístiques són menors. En Vitali, que va acollir refugiats a casa seva, explica la situació.
Perquè la gent no troba molta ajuda de del govern espanyol i a part de tot això hay que registrarse, hay que tener irse al govern civil, coger la cita y para que el gobierno registre que la gente aquí y después de esta manera ya empieza el gobierno a ayudar a la gente. Pero eso tiene un proceso, y eso tarda, por ejemplo, un mes o un poco más. Y la gente pierde esperanza que aquí se quedan sin res, sin menjar, que también hay ayudas, hay muchas ayudas, Cruz Roja también ayuda, pero no tiene suficiente. Y la persona que está en casa no intenta buscar una vida un poco mejor que lo que tiene el día de hoy ahora mismo.
Des de la coordinadora d'ONGs de les comarques gironines assenyalen que moltes famílies acollidores es troben ara amb dificultats per mantenir les seves famílies i les persones refugiades. La tècnica de la coordinadora de la demarcació és la Núria Palomar.
Però no s'ha tingut en compte a llarg termini això que suposava, no? Les necessitats d'aquestes persones un cop arribessin aquí, no? I llavors no s'ha prou coordinat una resposta amb l'administració, amb les entitats, amb altres persones, no? Llavors, clar, ens hem trobat que ara mateix hi ha unes situacions que no s'estan podent resoldre. Entenem que el que s'ha de fer és assegurar-los un futur aquí a casa nostra. Llavors, això s'ha de fer mitjançant pressió política. L'administració és qui té la força i l'estructura i l'economia com per poder-ho assumir. Llavors, entenem que des de la ciutadania i des de les entitats s'ha de fer pressió perquè l'administració assoleixi el seu rol de protecció de les persones refugiades, però tot això també amb solidaritat horitzontal coordinada entre les persones i entitats que sí que podem complementar.
La solució, doncs, segons Palomar, és fer pressió per tal que els governs locals, autonòmics i també el central resolguin una situació cada vegada més habitual.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'entitat animalista Som la seva veu alerta d'enverinaments d'animals a Olot. Asseguren que es tracta d'una situació que no és nova, però que s'ha tornat a posar de manifest per un nou cas viscut al barri de Bonavista.
En aquesta zona tenen coneixement d'altres incidents i també expliquen que hi ha altres barris on, per exemple, s'ataquen gats de carrer. Des de l'entitat demanen respecte pels animals i, si hi ha conflictes, posar-los de manifest sense trencar la convivència.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Fa poques setmanes Som la seva veu va rebre l'alerta d'una propietària d'un gos que havia estat enverinat al barri de Bonavista. Estava passejant l'animal pel carrer quan va arrossegar alguna resta i en poca estona va començar a treure espuma per la boca i va haver de ser traslladat d'urgència a un veterinari. Per sort, el gos es troba bé, però l'entitat denuncia que no és la primera vegada que passa això a la ciutat i sobretot al barri de Bonavista. Una de les seves portaveus és Carme Sánchez.
A Bonavista és un punt, podem dir, calent de queixes veïnals de gent a favor dels animals i gent en contra. Vull dir, ja fa uns anys que anem rebent queixes, sobretot de gats de carrer. A Olot ens hi trobem bastant. Tenim una colònia preciosa aquí a l'Eixample Malagrida, amb una cuidadora, unes cuidadores excepcionals que es desviuen, que hi havia 14 gats preciosos, tots esterilitzats, tots desparasitats, i ens en queden 4 o 5. Vull dir que la gent ens els fa desaparèixer. A una la van rebentar d'una cossa, a l'altra va desaparèixer, a l'altra ja no en sabem res, i evidentment que hi ha d'haver algú a darrere de tot això.
L'entitat denuncia atacs animals de carrer, però també domèstics, com el cas de Bonavista. Assegura que és molt difícil poder denunciar aquestes situacions perquè és molt complicat determinar qui les porta a terme. Per això, Sánchez demana, sobretot, respecte i convivència.
Que aquí a Olot encara hi ha molta cultura de gent que té el seu gat a casa, obre la porta, aquest gat volta tot el dia, no sabem què fa, a la nit torna, i llavors els culpables sempre són els gats de colònia o els gats de carrer, que són els més desprotegits. Si hi ha alguna queixa, doncs s'ha de fer saber, però sobretot assegurem-nos de quin és l'animal que provoca la nostra molèstia, i si aquest animal té amo, doncs anar a l'amo, a arribar a un acord, o a l'alimentadora, o poder arribar sempre amb respecte i amb bones maneres, mai amb violència ni amb actes d'aquest tipus vandàlics.
Som la seva veu és una entitat que es va crear a Olot el passat novembre per acompanyar i ajudar els animals que hi ha a Can Mali. A través del voluntariat, l'associació treballa per protegir i defensar els drets dels animals.
Més qüestions. Els bombers han rescatat aquest diumenge un excursionista que ha caigut al torrent dels Xerrics a la Vall d'en Bas. L'accident s'ha produït pels vols de 1:45 del migdia, quan la víctima s'ha precipitat des d'uns 4 metres d'alçada.
Els acompanyants de la dona han avisat el 112 i un equip dels GRAE dels bombers s'ha desplaçat fins a la zona per intentar rescatar-la. Els bombers, amb el suport de l'helicòpter, han baixat fins al torrent on han pogut assistir la dona i l'han immobilitzat. Després, se l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on l'han atès de les ferides que s'ha fet.
El jutjat d'instrucció número 3 de Girona ha deixat en llibertat sense fiança llançar els 7 detinguts d'aquest divendres en l'operatiu contra el tràfic de marihuana a Girona.
La causa contra tots els arrestats està oberta per un presumpte delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric, però a més, el mosso d'esquadra arrestat també se l'investiga per un presumpte delicte de revelació de secrets. Segons ha informat l'advocat de 5 dels 7 acusats, entre ells el mosso, Sergi Noguero, el jutjat d'instrucció número 3 s'inhibirà de la causa i serà l'instrucció 4 de Girona qui ho portarà, ja que és qui havia iniciat les diligències prèvies de tots els fets.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Ha estat un cap de setmana de molt coneixement aquí a la ciutat d'Olot gràcies a una nova edició, la 21ena del Robolot. El Robolot 2022 ha plegat un miler de persones aquest cap de setmana a la capital de la Garrotxa. El certamen de robòtica didàctica exportarà ara el seu model a altres comunitats autònomes i aportarà material i recursos didàctics al professorat per encarar el nou currículum acadèmic del proper curs. Per dur-ho a terme, l'equip de Robolot Team ha previst diverses formacions de cara al proper mes de juny.
El Robolot 2022 ha estat molt més que un aparador de robòtica educativa. S'ha consolidat com un centre de creació de material didàctic per al professorat i com un model a seguir fora de Catalunya. La Fira Steammakers ha comptat amb més del doble de participants que l'any passat i ha cridat l'atenció d'altres comunitats autònomes. I és que València, Andalusia i Cantàbria ja han demanat poder exportar aquest format a les seves respectives comunitats. Una delegació de les tres comunitats ha estat al Robolot d'aquest any per tal de veure com s'organitza el certamen i poder agafar idees per implementar-les a les seves localitats. En aquest sentit, des del Robolot Team s'ha ofert una formació específica als responsables d'aquestes comunitats per tal d'explicar tota la part pedagògica que hi ha rere una fira d'aquestes característiques. Toni Moreno és el responsable del Robolot.
A més de formar a la gent d'aquí, doncs ha format la gent d'Andalusia. Com es fa això? Doncs ben senzill, com que avui en dia doncs, les comunicacions permeten fer coses a distància, amb aules virtuals i tot això. Doncs, bueno, el que va passar és que els nostres formadors, deixem-ho dir així, els de Robolot, van agafar com a alumnes, doncs mira, en aquest cas, professors d'Andalusia o professors de la zona de València, vale? I els hi explicaven el mateix que els hi expliquem amb els professors d'aquí perquè puguin fer doncs, una fira Steammakers com fem nosaltres amb els nostres alumnes. Bàsicament, deixa'm dir, doncs hem ampliat la cobertura en aquest cas doncs, cap a altres comunitats de forma puntual perquè per prendre una miqueta la flama allà.
Les modificacions dels nous currículums educatius d'ESO i batxillerat del proper curs han generat molts dubtes i preguntes entre el professorat. El Robolot 2022 s'ha tractat aquesta qüestió amb educadors, pedagogs i enginyers de diversos àmbits i s'ha fet arribar també al Departament d'Educació. Els experts convidats a la residència Faber i els membres de Robolot Team han debatut com aplicar els conceptes de tecnologia que marca el nou currículum d'ESO i batxillerat de forma efectiva a les aules. D'aquest debat n'han sortit eines pedagògiques i material didàctic que l'equip de Robolot Team oferirà al professorat interessat aquest proper mes de juny, una formació que servirà com a orientació per encarar les noves assignatures que entraran en vigor al proper curs acadèmic.
Aquest estiu es farà una formació, vale? Que, deixa'm dir, és com quasi miraculosa. Per què? Perquè el currículum acaba de sortir i d'aquí un mes i pico començarem una formació ja en continguts del nou currículum. Vol dir que Robolot és una entitat molt i molt dinàmica, que, cosa que a la pròpia administració, i no és una crítica, és un fet, doncs cosa que a la pròpia administració doncs de vegades li costa molt més. Per tant, en aquest cas, deixa'm dir, nosaltres ens hem ofert, i si us ho farem doncs, per fer la formació d'algun professorat de tecnologia per que pugui començar ja al mes de setembre aplicant coses del nou currículum.
De cara a la propera edició, des de Robolot Team es vol continuar apostant per portar a Olot les últimes novetats en recerca, metodologia i programació en el camp de la robòtica educativa i convertir tot aquest coneixement en eines i material pedagògic per a tot el professorat.
I a les preses neix una nova fira literària. Es tracta de la Fira del Llibre Conscient i Sostenible. El projecte està impulsat per l'Ajuntament i les editorials Pollen, Nanit i Triangular. Es celebrarà al setembre i s'allargarà 2 dies. La fira vol donar suport a la producció local i sostenible. És per això que només comptarà amb editorials que fomentin l'ecoedició i llibres que només hagin estat impresos en el seu lloc de distribució.
L'any passat, la Garrotxa va perdre la fira Liberis Liber de Besalú sobre editorials independents, però aquest any en veurà néixer una de nova. Serà a les Preses i es dirà Fira de Llibre Conscient i Sostenible. El certamen pretén acabar sent un referent arreu de la comarca i el país. La iniciativa està impulsada per l'editorial Polen, Nanit i Triangular Edicions, juntament amb el consistori garrotxí. La iniciativa se celebrarà el 23 i 24 de setembre. El primer estarà dedicat als professionals del sector, impremtes, editorials, llibreries i biblioteques. El segon dia estarà obert al públic en general. El regidor de festes de les Preses és Albert Danés.
No volem que sigui una fira qualsevol, no volem fer una fira d'un any i deixar-ho estar. Volem que sigui una fira, que sigui un referent, ja no només a nivell del poble, sinó a nivell comarcal i provincial. Volem fer una fira que es consolidi, que estigui aquí per molts anys, i gràcies doncs, a tots els professionals que ens estan donant un cop de mà per gestionar aquesta fira, jo crec que serà possible. També demanarem doncs, a totes les administracions públiques de la comarca la seva ajuda.
La fira té com a objectiu fomentar l'ecoedició, és a dir, la impressió i producció de llibres ecològica. Volen que aquesta filosofia esdevingui un criteri de compra. A part d'aquesta producció d'editorial sostenible, també es vol recolzar el talent, el teixit creatiu i l'empresariat local. La directora de la Fira, Laia Figueres, explica que així ho faran posant límits.
El veto de la producció local no és a l'editorial, sinó al llibre en qüestió. És a dir, que el llibre que portin i que es vengui hagi estat imprès en el lloc de distribució. Aquest és l'únic veto que hi ha. És a dir, que no hi hagi un llibre que hagi estat imprès a la Xina. En aquest sentit, també dic que hem parlat molt d'editorial, hem parlat molt de consumidor final, però també farem un esforç molt gran perquè en aquesta jornada de professional també hi hagi les altres peces de l'engranatge, és a dir, sobretot impremtes, creiem que sobretot en benefici propi que l'ecoedició els beneficia moltíssim, perquè al final estem això, no? Potenciant un teixit empresarial que ja existeix, un talent que ja existeix.
La fira sobretot vol agafar un caire participatiu i de fet ja neix d'aquesta manera, ja que el cartell del certamen, fet per Valentí Gubianes, es va escollir a través d'un procés participatiu amb el poble.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. I quins esports?
Eloi amagat en vertical a la banda esquerra perquè es desplegui Jordi Xumetra. Som-hi, Xumi. Entra dins l'àrea Xumetra. La pot posar Xumetra. Es passeja per l'àrea. Arran... Gol!
Li preguntarem a en David Planella com s'ho fa per tenir aquests pulmons tan i tan sants. La Unió Esportiva Olot tomba el Sant Andreu amb un gol al minut 89 i jugarà la final del play-off català. Els homes de Mànix Mandiola van fer un partit molt seriós que va culminar a Rans, rematant una centrada de Xumetra. El proper obstacle en la cursa cap a Segona Federació serà el Girona B, que justament ahir va derrotar el Sant Cristòbal en l'altra semifinal. David, déu-n'hi-do, quin partit.
Quan semblava que el partit acabaria la pròrroga, una cavalcada de Jordi Xumetra per la banda esquerra i una rematada de Sergi Arranz sol al segon pal van desfermar l'eufòria entre els 200 aficionats olotins que hi havia a la graderia de Can Rosés. Era el minut 89 i l'Olot ho havia tornat a fer. Per tercer partit consecutiu va marcar el gol de la victòria ben bé al final. Escoltem els migcampistes olotins Guillem Terme i Eric Vilanova en declaracions a Ràdio Olot.
La veritat és que molt content perquè som un equip que no ens rendim i bueno, fins al final ho hem intentat i aquest cop una altra vegada més hem pogut tenir bueno, Diana al final del partit.
Semblem al Madrid. Avui a l'autocar parlàvem, no, de la possibilitat de l'empat, que bueno, sempre et fa estar un pèl més tranquil i han dit que últimament estàvem Estàvem guanyant el 90 i bueno, hem buscat aquest xirmil amb el Madrid. Jugant millor, però, eh?
El gol a última hora de Sergi Arranz va ser el premi a un partit molt seriós dels homes de Mànix Mandiola. L'entrenador va acabar orgullós del treball dels seus jugadors, que es van defensar amb solidesa, van ser solidaris i van generar més ocasions que el Sant Andreu. Sobretot a la primera meitat, quan Arranz i Terme van xutar sols a dins l'àrea. Una pilota va anar fora i l'altra la va treure un defensor pràcticament de sota pals. Els andreuencs, en canvi, amb prou feines van crear perill a la porteria de l'Olot. L'ocasió més clara va ser un gol de Fasani, anul·lat per fora de joc en rematar una falta. Mandiola destaca el partit del seu equip, el més complet des que ell és l'entrenador.
Hoy, por ejemplo, sí es el fruto de cosas que hemos que he querido transmitir y que me ha costado mucho, pero hoy sí hemos jugado lo que yo pretendía, ¿no? Y hoy sí estoy orgulloso del equipo. Por primera vez he salido, ya los he dicho en el descanso, al margen de pase lo que pase, el equipo empieza a gustarme, justo cuando se está acabando la faena, ¿no? Pero muy bien, a mí me ha gustado mucho mi equipo, hemos competido bien y hemos concedido muy poco a un equipo que normalmente trata bien el balón, les hemos apretado, les hemos robado y hemos generado, yo creo que más ocasiones que ellos y hemos tenido la fortuna de meter el momento justo, además.
Amb la victòria contra el Sant Andreu, l'Olot va superar el primer dels tres partits que hauria de guanyar per arribar a segona federació. Es va classificar per la final de la fase catalana. La jugarà diumenge que ve contra el Girona B, que va eliminar el Sant Cristòbal amb un gol d'Adri Gené, 0-1. El partit es tornarà a jugar al municipal de Can Rosés, a Rubí, i el capità de l'Olot, Albert Blázquez, ja fa la crida a l'afició.
Crec que el partit d'avui és el millor que podem fer perquè la gent s'enxirini una mica i vulgui un altre cop seguir l'equip. Aviam si la gent d'Olot la setmana que ve s'anima, perquè veiem aquí el Sant Andreu que ha portat molta gent, la nostra gent ha apretat i, bueno, des d'aquí jo els demano que si pot ser, que ens ajudin la setmana que ve, que estem un pas més a prop.
I és que el partit de dissabte la graderia el va guanyar clarament el Sant Andreu amb 500 seguidors pels 200 que va portar a l'Olot. Diumenge que ve, a les 7 de la tarda, l'equip necessitarà el suport de l'afició per fer el penúltim pas cap a segona federació.
Avui en parlarem àmpliament al tercer temps a partir de 2:15 del migdia i també de 8:15 del vespre. El futbol serà un dels temes destacats juntament amb l'hoquei, punt i final d'una temporada històrica. L'hoquei Olot va caure per 2-3 en l'últim partit de la temporada davant l'Alpicat. Un duel on el menys important era el resultat davant la retirada del capità Joan Mangas i la marxa de Nil Rodríguez, que van disputar els seus últims minuts amb els colors en groc i blau. Unes 500 persones van assistir a la Josep Jou per tancar una nova temporada històrica pel club. La seguida en Roger Isern.
L'hoquei Olot es va acomiadar de la temporada amb una derrota per la mínima contra l'Alpicat per 2-3. Un partit que va començar, com ens té acostumats l'hoquei Olot, amb molta possessió de bola i creant perill a la porteria rival. Els lleidatans arribaven a la Josep Jou amb les mínimes opcions per optar al play-off descens i sabien que tot passava per guanyar i esperar altres resultats. Al minut 12 va arribar el 0-1 de Serret des de la directa, després de que Nil Rodríguez veiés una rigorosa targeta blava. Els olotins no van abaixar els braços i van seguir tenint ocasions que el porter rival, Franco Escarso, evitava que es convertissin en gol. A l'altra banda, Guillem Raurell es mostrava una vegada més molt solvent. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Un partit que els dos equips han tingut les oportunitats per endur-se en el partit, molt igualat. Sí que és veritat que ells al principi ens han sortit en zona, que ja l'havíem estudiat, que ho havíem fet la setmana passada amb el Vilafranca, i realment els hi hem trencat ràpid, ens han hagut de canviar individual i tota la història.
A la represa canvia la porteria olotina, Pau Flores com a protagonista. L'Olotí va veure com davant una nova directa per l'Alpicat es feia repetir perquè s'havia avançat. Era el minut 12 de la segona meitat i Serret, en el segon llançament, anotava el 0-2. Les coses es complicaven pels de García i Pira, però al cap de dos minuts apareixia el gol de penal del capità Joan Mangas, el seu últim amb l'equip de la seva vida. Ballestero posava l'1-3 amb un xut de fora l'àrea a falta de 7 minuts i el 2-3 definitiu va ser de Tomàs Mercè a falta de 27 segons. Al final del partit, Joan Mangas parlava als micròfons de Ràdio Olot sobre la seva retirada.
Per mi ha sigut un partit també molt emotiu, no? Crec que és molt important poder tancar els cercles, i en el meu cas he tancat un cercle i he complert els somnis. He aconseguit més del que m'hagués imaginat, he estat feliç. Penso que
I si m'ho permeteu dir, avui em sento molt orgullós també de la meva carrera, perquè no he sigut mai un jugador que ha destacat especialment, però sí que he estat un jugador que ha sabut sobreposar-se sempre a les frustracions.
Al final, l'hoquei Olot tanca la temporada al 8è lloc amb 24 punts del grup sud de l'hoquei Lliga Plata. La seva primera a la categoria fent un paper excel·lent i fent bategar a una ciutat amb l'hoquei patins. La temporada vinent, la història daurada continuarà.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.